Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Deixàvem enrere fa uns dies la Fira del Vi, la 17a. No obstant, avui toca recuperar les valoracions d'aquesta edició, que s'ha qualificat de molt positiva tant per part de l'Ajuntament com dels cellers participants i els restauradors. A banda de les bones notícies que es coneixien en els dies previs i relacionades amb el sector, l'edició d'enguany venia marcada pel canvi d'ubicació de la mostra, un canvi que es tenia molt present a l'hora de fer aquestes valoracions, ho sentirem avui. Amb aquesta notícia obrirem l'informatiu. Repassem ara, però, la resta de temes en els que també hem posat l'ull aquesta setmana. Donem pas ja als titulars. Durant aquesta setmana s'ha celebrat el tercer workshop Paisatges Agraris de la Muntanya Mediterrània. Aquests tallers serveixen per refermar la candidatura del Priorat a Patrimoni de la UNESCO i són fruit de la bona entesa entre Prioritat i les Universitats Autònoma i Rovira i Virgili. Continua oberta la polèmica amb el Consell Esportiu del Priorat. El Tribunal de l'Esport ha acceptat les al·legacions d'ajuntaments i entitats de la comarca que demanen la impugnació de l'assemblea en la que es va constituir la nova junta. Tot i que satisfets per la reacció i el recolzament social que està tenint la iniciativa Diem Prou, la manca de lideratge per part dels partits polítics i les institucions catalanes de més alt nivell ha empès els seus impulsors a fer un pas més. Han anunciat la intenció de formar la seva pròpia candidatura. Avui dissabte es durà a terme l'entrega de premis de la 34a edició dels Jocs Florals de Torroja del Priorat. La importància d'aquesta edició recau en què suposa la represa d'aquests guardons, després que l'any anterior no es poguessin atorgar per manca de finançament. I en esport repassarem, com sempre, l'actualitat dels equips comarcals en competició, Falset i Porrera en futbol i Pradell, Capçanes i Poboleda en futbol sala. Segons dades de l'Ajuntament de Falset, unes 12.000 persones van passar el passat cap de setmana per la Fira del Vi, una afluència de gent que es va traduir en aproximadament uns 3.500 tiquets de degustació venuts entre el dissabte i el diumenge. Com és habitual, van passar molts visitants de l'àrea metropolitana de Barcelona i de les comarques del Camp de Tarragona, però enguany també es va registrar una presència creixent de públic estranger. D'altra banda, ja ha estat notícia més d'un dia, la 17a Fira del Vi tornava aquest any a ubicar-se al carrer Miquel Barceló. Les primeres impressions recollides per part de l'Ajuntament és que això hauria beneficiat cellers i restauradors. Sentim Jordi Puigeu, regidor encarregat de la Fira del Vi.
S'han anat fent sondejos, als cellers els hi facilita més la feina i la venda directa pel que sembla estar a la ubicació que hi vagi al pont. O sigui, és un tema que s'ha de tindre present i doncs, no tancar res en definitiu, però doncs, continuar el debat i el que convingui més serà la ubicació definitiva per la fira per l'any que ve. Suposo que el que són nivells de bars i restaurants doncs, ha sigut també un èxit. Ahir a la nit costava trobar una taula per sopar en algun restaurant per un mínim un grup petit, era bastant difícil, i suposo que les hores de dinar també s'ha notat.
Sentíem Jordi Puigeu, regidor encarregat de la Fira del Vi, fent una primera valoració de la 17a edició d'aquesta mostra. Les bones sensacions que havia copsat de cellers i restauradors les expressaven ja en fred els mateixos interessats. Escoltem Rafael Pino, comercial del celler del Marroig.
Hem parlat amb els altres cellers i per la nostra pròpia experiència, doncs nosaltres des del començament que venim i cada any doncs, ho hem valorat positivament, i aquest any especialment. L'any passat va ser una miqueta fluix i enguany el fer el canvi d'ubicació crec que ha permès doncs, que vindre més gent, hem pogut donar més degustacions, hem pogut parlar més tranquil·litat, hi ha hagut com més bon ambient. Inclús crec que ha favorit també el tema de que hi havia tots els comerciants del poble a prop, la gent si tenia ganes d'anar a comprar alguna cosa de menjar, doncs ho tenia molt a prop, hi havia les taules per poder seure, hi havia els cotxes més a prop per si compraven algun vi per poder se l'emportar tranquil·lament cap a casa. Sí, encara que el tema de vendes no el considerem com a prioritari, s'ha notat un augment de les vendes, ha sigut positiu també en aquest aspecte.
També expressaven la seva satisfacció per l'èxit de la darrera Fira del Vi. Els restauradors Mercè Pellejà, del restaurant El Cairat, apuntava la possibilitat de poder aprofitar encara més l'atractiu del vi i de la mostra que té lloc a Falset.
Molt, 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 molt positiva en quant a gent, amb qualitat de gent, que és molt important, I després amb una difusió de la comarca i això és impressionant. Aquesta fira s'hauria d'allargar més de mig any o menys perquè és, bueno, és una difusió i una publicitat espaterrant en quant a comarca. I en quant a gent sempre en tens, sempre, vull dir que i hem de dir que no, i això és un hàndicap que si ho poguéssim allargar més, doncs podríem aprofitar molt més aquesta inèrcia del vi. La ubicació jo diria que jo particularment no la podem notar, però que la gent venia molt més contenta perquè era molt més fàcil els accessos, lo poder comprar, tindre allí mateix la proximitat doncs, del pàrquing, molt més còmode perquè era tot molt més pla.
Entre els punts febles de la Fira del Vi, que també n'hi ha hagut, alguns cellers apunten potencial vessant professional, mentre que els comerços de Falset es queixen per l'excessiu període de temps que es va tallar al carrer Miquel Barceló. Deixem la fira, però seguim parlant de cellers. Finalment s'ha signat ja el contracte de les obres que s'han de dur a terme al celler cooperatiu de Falset. Recordem que fa un parell de setmanes el propi president de la cooperativa Falset Marçà, Josep Maria Cots, expressava el seu malestar per un projecte que s'ha demorat prop de 3 anys. Finalment, però, les obres ja s'han posat en marxa aquesta setmana. Apuntem que estan finançades amb 360.000 euros, fruit del conveni signat entre l'obra social de la Caixa i la Generalitat. Durant aquesta setmana s'ha celebrat el tercer workshop Paisatges Agraris de la Muntanya Mediterrània, fruit de l'entesa entre Prioritat i les Universitats Autònoma i Rovira i Virgili. Aquests tallers són una acció més per refermar la candidatura del Priorat a Patrimoni de la UNESCO, en una col·laboració que és beneficiosa a dues bandes. Sentim Roser Bernet, coordinadora de Prioritat, l'associació que impulsa la candidatura.
El valor pràctic de que la feina que estan fent és una feina que a nosaltres ens anirà molt bé i que, per tant, ens estalviarà en tots els sentits feina i recursos que hauríem de destinar d'una manera o d'una altra, però té un altre valor que va més enllà, diria jo, que és establir aquesta col·laboració entre les universitats, per una banda, la Rovira i Virgili, l'Escola d'Arquitectura, i la Universitat Autònoma, el Màster de Gestió i Intervenció en el Paisatge, i les universitats, entre elles i d'elles amb el territori. Vull dir que és una mica recuperar o reformular la relació entre el món acadèmic i la societat, que a vegades sembla que vagin per camins molt diferents. I això és molt interessant perquè, per exemple, enguany, l'Escola d'Arquitectura de la Rovira i Virgili, durant aquest trimestre anterior, ha estat treballant sobre el Priorat. I això és fruit de les relacions dels anteriors workshops. És a dir, ells han agafat els seus alumnes i posats a treballar, els han dit, doncs treballarem aquí. Llavors han fet tota una feina de descripció que a nosaltres ens anirà molt bé.
El primer dels workshops va servir per possibilitar un primer contacte i un coneixement generalista sobre la comarca i les iniciatives relacionades amb el paisatge que des de fa anys ja s'estan desenvolupant. En el segon es va encetar l'estudi i les propostes relacionades amb les morfologies urbanes i l'hàbitat disseminat de la comarca. En aquest tercer ja es demana anar més enllà, la concreció d'un catàleg exhaustiu de totes les formes urbanes.
I enguany ja sí que se'ls va demanar, diguéssim molt explícitament, que se centressin en les formes urbanes, en les morfologies urbanes, en la tipologia d'assentaments, és a dir, de quina manera els pobles, els 26 pobles de la comarca, estan dins del territori, no? De quina manera, doncs, i que aquí classifiquin doncs, tota la tipologia, des dels que estan a les carenes fins que estan a baix de les valls, fins que estan els que estan penjats, els que tenen una forma més allargassada seguint la carena, etcètera. És a dir, fer un catàleg exhaustiu de totes les formes urbanes.
A més de la implicació de les entitats associades a Prioritat per al desenvolupament de les activitats, el taller ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Falset, que ha cedit l'espai per a la celebració del workshop. El passat mes de desembre se celebraven eleccions al Consell Esportiu del Priorat, un òrgan que té l'objectiu de promoure l'esport a nivell local i escolar. Com us vam explicar en el seu dia, diferents ajuntaments i entitats de la comarca van decidir impugnar l'assemblea en la que es va constituir la nova junta. Aquestes al·legacions, prop d'una vintena, han estat acceptades pel Tribunal Català de l'Esport. Això implica que la sortida dialogada que es va proposar en el seu dia no ha estat possible. Sentim Francesc Piqué, vicepresident del Consell Comarcal del Priorat.
Que es faria una altra assemblea en la qual hi podria participar tothom, totes les entitats i ajuntaments, tothom que està amb el tema dels jocs escolars de Catalunya. Bueno, de moment impossible. Mos han anat passant d'aquí cap allà, d'allà cap aquí, i no ho han pogut solucionar.
Francesc Piqué afirma també que el Consell Esportiu del Priorat no està tenint en consideració aquests ajuntaments i entitats i critica certa opacitat.
Sí, jo sé que diu que es va constituir, jo en formo part, en principi, només per ser nomenat pel Consell, a la Junta, i bueno, vaig demanar per escrit que m'enviessin els comptes i tot el que s'havia fet durant aquests 4 anys, i la veritat, no m'ho han enviat encara.
El vicepresident del Consell Comarcal també lamenta que tota aquesta afera amb el Consell Esportiu fa massa temps que s'arrossega i que això ha afectat a un curs escolar que és a punt d'acabar. Si bé l'atur es va reduir a la demarcació de Tarragona en més d'un miler de persones, el Priorat va experimentar un increment de 9 aturats, un increment mínim però que va en contra de la tendència d'aquest mes d'abril. La comarca té ara 633 aturats, una seixantena més que ara fa un any. El col·lectiu femení és el que ha sortit més mal parat de l'augment registrat durant el darrer mes, ja que tots els nous aturats han estat dones majors de 35 anys. Per sectors, l'agricultura ha eixugat part de l'alça de persones sense feina, que s'ha donat tant en la construcció, en la indústria i especialment en els serveis. De fet, aquest últim suposa la meitat dels aturats del Priorat. Pel que fa a la durada de la demanda, durant l'abril ha caigut el nombre de persones sense feina, que fa menys de 6 mesos que estan inscrites a les llistes de l'atur. No obstant, aquest col·lectiu de nous aturats suposa el 45% del total i reflecteix la tendència a l'alça dels darrers mesos. Dèiem a l'inici que el Priorat ha anat contra la tendència registrada durant l'abril, ja que el nombre de persones sense feina ha augmentat. Aquest fet es fa ben palès si es compara també amb la Ribera d'Ebre. En aquesta comarca l'atur s'ha reduït en més d'un centenar de persones. Amb tot, la xifra també segueix sent força alta, més de 1.500 aturats en aquesta comarca. El Consell Comarcal del Priorat s'ha sumat aquesta setmana a la renovació del conveni que serveix per mantenir un pis d'acolliment d'urgència per a les dones víctimes de violència masclista. La Fundació Privada Assistència i Gestió Integral, AGI, és qui gestiona la residència en qüestió, mitjançant un conveni que, a més del Consell Comarcal del Priorat, compta amb el suport i la col·laboració dels Consells Comarcals del Baix Camp, la Conca de Barberà, l'Alt Camp i també de l'Ajuntament de Reus. El pis està a disposició d'aquestes institucions, a petició dels professionals dels serveis socials de cadascuna d'elles o també dels cossos de seguretat. Es tracta sempre d'atendre casos d'urgència i per una estada aproximada de 20 dies. Tornem als titulars. Tot i que satisfets per la reacció i el recolzament social que està tenint la iniciativa Diem Prou, la manca de lideratge per part dels partits polítics i les institucions catalanes de més alt nivell ha empès els seus impulsors a fer un pas més. La parella d'empresaris de Siurana, l'Andreu i la Maria, explicava en roda de premsa a Barcelona la seva intenció de formar una candidatura. Sentim què ens comentava l'Andreu Bartolomé.
I els partits polítics són com a maquinàries que prioritzen el que és el partit abans que el que és el país. I això, doncs clar, en situacions com les actuals no es pot permetre. Nosaltres el que proposem és fer una candidatura de gent per governar el país, i si li vols dir partit, doncs sí, un partit, però amb una militància potencial de 7 milions de persones. I per tant, la proposta que farem nosaltres serà fer un grup per afrontar aquesta situació, és una cosa temporal, d'un, dos anys, o tres anys, els que convinguin, però que sigui un grup on hi donarem sobretot veu a entitats, ajuntaments, que creiem que realment porta, transmet la voluntat popular. I això sí, i un grup molt compacte que serà el que dirigirà tot això, i llavors ens tocarà als ciutadans creure si ens donen la confiança o no ens la donen.
Com ja us vam explicar fa unes setmanes, els impulsors del Diem Prou van iniciar amb la liquidació del primer trimestre de l'IVA l'objecció fiscal. Van passar a pagar a l'Agència Tributària Catalana, com seguiran fent ara amb la declaració de la renda. Entenen que aquesta objecció fiscal respecte a l'Estat espanyol no incorre en cap il·legalitat.
No és il·legal, primera, perquè és la voluntat de la majoria d'un poble. I, per tant, la legalitat, és a dir, si portem el concepte de legalitat a l'extrem, la legalitat és això, actuar segons les voluntats del poble, no? Però és que, a més, en aquest cas, el poble no només la seva voluntat, sinó que ho va referendar en el seu Parlament i després ho va referendar al carrer en un referèndum. Després, per altra banda, a nivell d'agència tributària espanyola, doncs el que estem fent també és correcte, és a dir, el concert econòmic és possible, senzillament perquè la llei diu que, escolta tu, que el contribuent el que ha de fer és pagar i que les administracions el que han de fer és espavilar-se. Si el contribuent paga, a solucionar-ho, però dic, el que no podem fer és posar problemes al contribuent que vol pagar, que és el principi de finestreta única que inclús el 2010 es va tornar a revisar i hi ha un acord precisament de col·laboració entre Estat i Generalitat, no?
Andreu Bartolomé, una de les ànimes de Diem Prou, ens comentava també que estan immersos en la confecció de la candidatura i que en aproximadament un mes podran revelar altres noms que els acompanyaran. Els alumnes de sisè de primària dels centres catalans van finalitzar dimarts les proves d'avaluació. Aquestes serveixen per analitzar quin és el grau d'assoliment de les competències bàsiques en acabar l'educació primària. S'han examinat de quatre matèries: llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera i matemàtiques. Aquest és el quart any que realitzen les proves, amb la qual cosa ja es podran tenir uns primers indicadors per veure l'estat de desenvolupament del sistema educatiu. Els resultats de les proves es lliuraran als centres i a les famílies. Aquestes rebran un informe sobre quin és el nivell assolit pel seu fill o filla en cadascuna de les habilitats de les diferents àrees. L'objectiu és disposar de dades més concretes per tal d'orientar l'alumnat en els processos de millora. Els centres també rebran del Departament d'Ensenyament un informe que els permetrà saber quina és la seva situació respecte a la mitjana de centres de Catalunya. Entrem en temes culturals perquè avui dissabte, 12 de maig, es durà a terme l'entrega dels premis de la 34a edició dels Jocs Florals de Torroja del Priorat. En l'acte, que tindrà lloc a les 6 de la tarda a l'església de Sant Miquel, el jurat posarà en coneixement els noms dels guanyadors en les categories ordinàries Flor Natural, Englantina d'Or i Viola d'Or i Argent. També en les categories extraordinàries, el premi Marcel Sentís a la millor narració breu, el Jaume Ardèvol i Cabré a la millor recerca històrica en l'àmbit de les comarques de Tarragona i el Montsant, adreçat als infants i joves. Presentarà l'acte Susana Busi, escriptora i periodista, i serà presidit per Jordi Agràs, director dels Serveis Territorials de Cultura. Seguim parlant de literatura, però des d'una altra perspectiva. I al vespre, la Biblioteca Salvador Estremifà de Falset va acollir la presentació del llibre Priorat 17 excursions en BTT. La guia de Josep Puigdemolins i publicada per Cossetani al febrer de 2012 es defineix com una obra que pretén descobrir a l'afeccionat a la bicicleta un territori ple de raconades i d'una bellesa insòlita. La presentació d'ahir va anar a càrrec del propi autor, Josep Puigdemolins, i també del redactor de la revista d'excursionisme Vèrtex, Pito Costa. I abans dels esports, una recomanació per al cap de setmana. De fet, per avui dissabte, a 8:15, la sala de botes de la cooperativa Falset Marçà es converteix en l'escenari del concert de guitarra clàssica de Carles Pons. El concert, organitzat pel Centre d'Estudis del Priorat i la cooperativa, s'emmarca en els actes del centenari. I si ens permeteu, us fem una altra recomanació. Aquest diumenge, a 7:15 de la tarda, al pavelló poliesportiu de Falset tindrà lloc el tradicional concert de primavera, que organitza anualment la banda Vila de Falset. Intervindran la banda juvenil, la coral i la banda. Aquest any, degut a les obres de l'artesana, el concert de primavera es durà a terme al pavelló poliesportiu de Falset.
Els esports.
Iniciem ara ja el bloc esportiu. Ho fem amb el Joan Jarque. Bon dia.
Hola, bon dia als esports de Ràdio Falset. El Falset no ha perdut la cara a la competició. Tot i ser conscient que les possibilitats d'ascens són cada cop més remotes, a manca de 4 jornades per disputar-se els llocs de privilegi són a 7 punts. Amb tot, com dèiem, el Falset manté l'ambició, i això s'està traduint en bons resultats. El passat cap de setmana tornava a guanyar. Altre cop per golejada, la Floresta es va endur 4 gols del Domènec Aragonès. Demà diumenge, l'equip de Gerard Font es desplaça a Tarragona per enfrontar-se al Nàstic, que actualment és desè. El Nàstic fa 2 partits que no guanya a casa i a la primera volta va caure derrotat per 4-1 davant del Falset. El partit Nàstic-Falset demà diumenge a les 5. Anem al Porrera, que rep demà a 6:15 el Duesaigües. L'equip porrerà, que ve d'empatar a 2 a casa contra el Riudecols, continua com ha fet durant tota la temporada, a la part més baixa de la classificació. És penúltim amb 16 punts. El rival de demà, el Duesaigües, viu a l'altre extrem. És quart amb 52 punts. Val a dir que aquests números són el resultat d'una excel·lent arrencada de campionat, en el que va guanyar 11 dels primers 12 partits. D'ençà, ha estat més irregular, tant a casa com a fora. Veurem si el Porrera es pot beneficiar d'aquesta irregularitat i derrotar-los demà a 6:15 al Municipal de Porrera. Ja en futbol sala, el Pradell va aconseguir dijous la victòria davant el Flix, en un partit que es va ajornar el passat cap de setmana. Els pradellencs es van imposar per 5-3 i empatant a punts, 40, amb el 6è classificat, el Mediterrani. El Pradell torna a jugar demà, a 12:45. Rep el Tecnovic d'Alforja, 12è classificat, que només ha aconseguit 8 punts a domicili en el que portem del campionat. El Pradell per contra, només n'ha deixat escapar 8 com a local. A la fase d'ascens de la segona divisió de futbol sala, el Marçà visita aquest vespre a les 8 el pavelló d'Altafulla. Ho fa després d'empatar 2 a casa contra el Platense Segur de Calafell. El Marçà és quart en aquesta lligueta d'ascens, amb 4 punts, i l'Altafulla és tercer, amb 9. El liderat l'ostenta el Mas Virreus amb 13. Massa diferència si es té en compte que només queden 5 jornades per disputar-se. A la fase de descens, el passat cap de setmana, el Poboleda va ajornar el seu partit amb el Reus Unió, que és precisament el rival del Capçanes. Aquest partit es disputa aquesta tarda a les 6, aquí al Priorat. A la mateixa hora juga el Poboleda, en aquest cas ho fa fora de casa, a la pista del Bonastre. Amb la jornada d'aquest cap de setmana en queden 3 per jugar. De moment, el Capçanes és el líder amb 6 punts, mentre que el Poboleda és quart, amb 3. Esperem que en aquests partits que queden aconsegueixin els punts necessaris per salvar-se. I fins aquí els esports de Ràdio Falset. Ens retrobarem d'aquí 7 dies. Fins llavors, passeu un bon cap de setmana.
El temps. Després dels esports, és moment per conèixer la previsió meteorològica que ens arriba de la mà de l'Enric Massip.
La setmana que deixem ens ha portat ja les primeres calors, calors encara moderades, però doncs sí que ja podem dir que hem registrat temperatures d'estiu. La situació, perquè és que cap de setmana ens donarà també una situació encara de temperatures altes, si bé cap avui dissabte a última hora podrien aparèixer alguns brots de tempesta, fruit també d'aquesta pujada de les temperatures, i en tot cas, si deixen caure, si hi ha 4 gotes o algun petit ruixat aïllat i de poca importància. Per demà diumenge la situació serà d'estabilitat, però amb una tendència a baixar les temperatures lleugerament, una baixada que es aniria accentuant el dilluns i tindríem un ambient ja més fresc que aquests darrers dies. En definitiva, estabilitat gairebé completa aquest cap de setmana, llevat d'aquestes tempestes de que l'última hora d'avui dissabte, i demà diumenge estabilitat amb baixada de les temperatures en els propers dies. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 1562, a Barcelona es feien pregàries per tal, doncs, demanant la pluja degut a la gran secada que es patia.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Ja anem acabant aquest informatiu i ho hem fet com sempre amb la previsió del temps que ens porta l'Enric Massip. Us recordem que l'actualitat torna entre setmana als butlletins que us oferim de dimarts a divendres i també d'aquí a 7 dies amb l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. Recordeu que també ens podeu seguir a través d'internet, a radiofalset.fm i a Facebook i Twitter. Us deixem ara amb la tertúlia de l'Hora del Vermut. Res més per avui, us ha estat parlant l'Alfonso Reig. Gràcies per la vostra atenció, passeu molt bon cap de setmana i fins aviat.